benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquesta ràdio online. Podeu clicar a internet Eixample Barcelona Ràdio, s'apareixerà allà amb un llistat de programes i també el directe, no?, que teniu amb un quadrat per poder escoltar els programes que s'estan reproduint cada dia. I avui, en aquest cas, el nostre programa és un programa dedicat al món del cinema, al setè art, Cinerama. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui, lamentablement, tenim que obrir el nostre programa en aquesta secció que no ens agrada massa, però que la que tenim que ubicar dins del programa per recordar a figures importants de la història del cinema que ens van deixant. En aquest cas tenim una actriu canadenca, Catherine O'Hara, i un actor espanyol, un actor de comèdia, Fernando Esteso, que ens han deixat els darrers dies. També parlarem d'estrenes de les que hem pogut veure des d'un documental dedicat a Bernardo Bertolucci, una pel·lícula de terror amb un ximpanzé com protagonista, una pel·lícula que porta per títol La Fiera, basada en hechos reales, i també Isabel Coixet, que ens arriba aquesta setmana amb la seva pel·lícula, el seu darrer llargmetratge, Tres Adioses. Serà més o menys el contingut avui del programa. I la setmana passada parlàvem de la pel·lícula Martí Suprem, no?, passada aquesta ressaca d'aquesta pel·lícula, que a mi em va deixar bastant indiferent, però que la crítica en general l'està lloant molt bé i li estan donant molt bones puntuacions, totes estats d'ànima a vegades. Però jo ho vaig dir la setmana passada, que em sembla que un determinat cinema que ve de Hollywood actual, fora dels blockbusters o pel·lícules molt comercials, volen fer com un cinema clàssic, no?, en llargues durades, 3 hores i mitja, 2 hores i mitja, i amb això pensen que, en posant molt contingut, les pel·lícules seran de gran qualitat i seran com clàssics de la història del cinema. I jo crec que no, que aquí s'equivoca ni Martí Suprem ni per part del protagonista, que sí que fa un gran esforç perquè ell porta totalment la pel·lícula, també és el productor, el Timothée Chalamet, que segurament s'emportarà l'Oscar al millor actor amb la seva tercera nominació, ni la història o subtrames i trames frenètiques que apareixen durant aquestes 2 hores i 29 que dura Martí Suprem em van acabar d'interessar. En canvi, sí que recomanava una pel·lícula bastant clàssica del seu director, el Sam Raimi, que porta per títol Send Help, una pel·lícula d'aquestes de terror gore amb molta, molta mala llet, i una actriu, Rachel McAdams, que realment està impressionant durant tota la projecció. Aquesta història de dues persones que es veuen enfrontades en si, entre si mateixes, a una illa després d'un accident d'aviació, i que curiosament és el propietari de l'empresa i una treballadora a la qual aquest propietari no li agrada gens, però tenen que conviure i tirar endavant. Amb molta mala llet, com dic, escenes de gore i un final bastant sorprenent. Send Help és la pel·lícula, i la banda sonora una altra vegada Danny Elfman.
Ah, mira.
Portava uns anys semi-retirat, jo penso, aquest compositor,
sí,
no?
Sí, sí, no havia fet gran cosa.
No, bueno, el Tim Burton, el Beetlejuice, no?
Ah, sí, bueno, clar, això és lògic.
Lògic. El Dràcula també l'he escoltat darrerament, l'any passat, no?
Sí, però veus, és una pel·lícula que és europea i tal. O sigui, jo crec que potser fa el... Bueno, si li diuen, el que li diguin.
Bueno,
no sé, és...
A mi és un compositor que estimo i que m'agrada en general.
Sí, tant.
Totes les seves...
No deies tu que faria un concert?
A... El mes de juliol ve a Barcelona en un concert dedicat a Tim Burton.
Bueno, ja el van fer a l'auditori.
Sí, va vindre ell. Però
sí, bueno, tornarem, eh?
Tornarem, no hi ha cap problema escoltar Daniel amb les seves partitures en pel·lícules de Tim Burton. I ara escoltem pues, el tema final d'aquesta pel·lícula Enviat Ajuda, Send Help, amb música del Danny Elfman. Banda sonora de la pel·lícula dirigida per Sam Raimi, Send Help, aquesta pel·lícula que té una mica de tot, catàstrofes aèries, males relacions entre companys de feina, terror, gore, alguns tocs de comèdia romàntica entre cometes, i bueno, que és una pel·lícula molt distreta que jo recomano que aneu a veure-la. També dic que bueno, aquest cap de setmana, el proper diumenge dia 8, a la sala 1 de l'Auditori a les 18:30, ve una altra vegada la Film Symphony Orchestra, comandada per el Constantino Martínez Ors, en aquest nou concert que ens ofereix un parell de vegades a l'any, i en aquest cas dedicada a músiques de pel·lícules d'animació. Toon Story serà aquest concert, diumenge dia 8, a la sala 1 de l'Auditori. I també pues, recordar que avui és el dia de la marmota. Curiós.
Atrapado en el tiempo.
La Candelera, no? Aquí coneixem aquí a la Candelera, no? I, bueno, sí, el dia de la marmota que als Estats Units suposo que haurà sortit, o normalment surt sempre als telenotícies, no? Aquesta marmota que diu si a l'hivern s'està acabant ja o s'allargarà molt més amb neu i mal temps.
Bueno, si la Candelera plora, A l'hivern és fora. Si la, si la Candelera... com és allò?
Digue-ho.
Si la Candelera a l'hivern és viu. Sant si plora... Ah, això. Espera, torno a començar.
Rebobinem-ho.
Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera, la Candelera riu, l'hivern és viu. Tant si plora com si riu, l'hivern és viu.
Molt bé, Conxita.
Pues, escolta, jo he sentit avui que la marmota aquesta de la pel·lícula Chapada en el Tiempo té un tant per cent de certs del 30%, que és poquíssim.
Sí, no?
El que passa que hi ha 8 o 9 marmotes als Estats Units que també ho fan, i n'hi ha una que té un encert del 89%.
Ah, doncs tindrien que anar directament a aquesta, no?, i deixar les altres, no? Atrapado en el Tiempo, qué gran película, ¿no? Qué gran comedia.
Del Harold Ramis.
Harold Ramis, Bill Murray. Una película sorprenent, ¿no? Realment, i que... Sí, sí.
A mi, d'aquelles pel·lícules que se'm fa curta.
Sí, sí, sí. És... Per, I aunque l'hagis vist sí. diverses vegades, la tornes a veure i et sorprèn.
I això que repeteix el mateix sempre.
Sí, sí, però està
però,
molt
bueno,
bé.
Fa gràcia com... no sap tocar el piano, de sobte toca el piano, clar, representa les vegades que s'ha tornat a despertar. Que té temps de fer de tot. De el que no et diuen és quant temps és el que està...
Atrapado en el Tiempo. Sí, 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 però bueno, va canviant, és clar, va canviant de personalitat, de forma de ser, se va adaptant, i a la noia que li agrada, que és l'Andy McDowell, pues, també sap com lligar-se-la, el que tu dius, toca el piano, les relacions als companys, als amics...
Això està
pel·lícula.
Bé, però depèn de quin dia tornis a repetir.
Això sí, és clar, si és un dia d'aquests fatídics, dius, hòstia, a mi no m'interessa, però bueno. Pues res, el dia de la marmota, la Candelera, i lamentablement pues, recordar a dos figures que ens acaben de deixar. Una, la primera és la Catherine O'Hara, una actriu nascuda a Toronto, el 4 de març de 1954 i que ha mort aquest passat dia 30 de gener a Los Angeles, 71 anys i coneguda sobretot per ser l'actriu, la mare del Macaulay Culkin a Solo en casa, en les dues primeres pel·lícules, no? Ha sigut recordada inclús per el mateix Macaulay Culkin, que diu que ell sempre li deia mare, no? Perquè per ell va ser la mare de les pel·lícules, però han tingut una relació posterior també d'amistat, no? Inclús ha dedicat un Twitter recordant-la emocionant, de forma molt, molt emocionant, no? Catherine O'Hara, dins de que ha fet moltes produccions, tant de cinema quasi sempre com a actriu secundària o de repartiment, també ha fet molta televisió, moltes sèries, no? La darrera en la qual ha participat ha sigut aquesta sèrie de cinema dins del cinema que es titula Estudio, d'Estudio, i que s'ha rodat una temporada i tenia que rodar ella també la segona temporada, però bueno, tindrà que canviar la part del seu personatge, no? Ella va començar, doncs, com dic, a mitjans dels anys 80, va participar en pel·lícules com After Hours, Hoque Noche de Martin Scorsese, per exemple, Dick Tracy, Se acabó el pastel, Wyatt Earp i altres col·laboracions, i també va participar en la pel·lícula aquesta coral dirigida per Tim Burton, Beetlejuice, també apareixia en la que es va estrenar l'any passat, Beetlejuice, no? Fent de mare de Winona Ryder, no? Bueno, una actriu de comèdia bàsicament durant tota la seva carrera tant cinematogràfica com televisiva. No sé, suposo que se la recordarà sempre o quasi sempre per Solo en casa, no? Per la mare del
sí,
Macaulay
sí.
Culkin, bàsicament.
Tenim que dir que una de les últimes pel·lícules que va fer és Argyle.
Argyle, sí. No recordo.
Jo tampoc
sí,
me'n
recordo. També sortia ella. Sí.
Ja, però no me'n recordo.
Era tan dolenta la pel·lícula. Això sí que ho recordo, veus? Però exactament el paper suposo que no apareixia massa ella. No sé, no recordo ara mateix. Tindré que revisar-la i no crec que em posi a mirar-la, no?
És que a part també era guionista. Mm-hmm. Havia fet moltes coses. I directora. Mm-hmm.
Sí, sí, una... Possiblement no molt recordada per la generació actual, però sí que ha tingut una llarga carrera cinematogràfica i televisiva. No sé si vols destacar alguna cosa més de la seva,
no.
De la seva carrera. També havia posat veu a doblatges de pel·lícules d'animació moltes vegades, no?
Com, sí, com la família Adams.
També, sí. Sí. O Pipi Calzas Largas, una versió en animació que es va fer fa alguns anys i també apareixia en un dels papers. Bueno, descansi en pau Catherine O'Hara, i per recordar-la, pues, que res millor que escoltar el tema principal de Solo en casa, música composada per John Williams, una excel·lent banda sonora, tant la primera com la segona.
Sí, sí,
les dues són meravelloses.
Són molt boniques i cada any per Nadal jo les poso, aquest any no les he posat. No,
i a més, si vas a Nova York per Nadal, sempre hi ha aquesta música a les botigues, de fons.
Estupendo, pues estupendo, perquè a vegades hi ha xumba, xumba.
Sí, és una pel·lícula molt tontorrona, si vols.
La pel·lícula no m'agrada.
Però també la vas veient
no
i dius, bueno, mira...
Música.
No, ja, però està bé, té certa gràcia, no?, que se'n vagi sí, tota la família sí. I es deixin el nen petit allà, que després fa el que fa amb els dos... actors, bueno,
també hi ha la part sentimental.
Sí, home, clar.
Que jo la primera vegada que la vaig veure estava vaig plorar i tot.
El vellet aquell,
sí,
no?
Aquell amb la família.
Sí, el cascarràbies de veí que...
Pues aquí està Home Alone, John Williams. Thank you. I també ens ha deixat Fernando Esteso, tota una figura d'una època concreta del cinema espanyol de comèdia, que havia nascut a Saragossa un 16 de febrer de 1945, ha mort amb 80 anys, li faltaven 15 dies per complir els 81. Tota una vida, des de que era petit, perquè ja la seva família sempre eren, bueno, havien treballat, era una companyia molt petita, molt modesta, que anaven de poble en poble cantant jotes, ballant jotes i representant zarzuelas, sainetes, còmicos,
sí,
con lo cual...
Que, això que es feia abans, no? Mm.
Bueno, pensa, sempre que els programes de final d'any sempre sortia ell fent imitacions.
Sí, jo és que la veritat, tinc que dir que no conec massa aquest.
Fernando Esteso, sí,
sé qui és, però no l'he vist treballar.
Inclús va passar alguns anys visquent aquí a Barcelona, on en 14 anys actuava a sessions de cinema als intermitjos dels cinemes Selecto o Versalles, pues actuava ell, no?, com còmic, explicant acudits, etc. No? A partir d'aquí, pues, bueno, es veu que va tindre un cop de fortuna perquè va entrar a treballar per un programa de televisió que es deia Tarde para Todos, la televisió espanyola.
Sí, però això no és tan antic, el Tarde para Todos.
No, però va, bueno, devia ser dels anys 70, no?
Sí.
Ja, pues, home, sí. Pues és antic. Estem al 2025, 26, perdó, Si no et sembla antic els anys 70 ja.
Com que parlaves de sarsueles i coses d'aquestes.
Ja, veia dir que aquí... I, bueno, va fer monòlegs on interpretava personatges com l'Agustinico, el Bellotero...
Ah, sí, ja me'n recordo, amb una boina i un bastó...
El Azuquiqui, famós, no?, també un d'ells, no? També va participar com cantant al Festival de Benidorm amb una cançó que li va composar Augusto Algueró.
Ah,
imagina't, no?
Això no ho sabia.
No tenia mala veu, No tenia mala veu.
No ho sé, no...
Va quedar el lloc número 7 d'aquest festival.
Quina cançó,
no?
Era?
No ho tinc aquí mateix. I també inclús amb Andrés Pajares, en el qual va formar un duet còmic a finals dels 70, principis dels 80, de comèdies d'aquestes que avui en dia no s'aguanten. Ja en l'època ja no s'aguantaven. Jo no recordo haver vist cap d'elles en cinema.
No,
sí, eren,
ni en programes dobles.
8 o 9 en va fer. I una va ser... rècord de taquilla aquell any. Los Vingueros de l'any 78 va ser la pel·lícula més vista.
Em sona, però jo no l'he vist,
Hi havia una mica de destape.
Ah, clar, home, clar, l'època.
Crec que van fer com 9 pel·lícules en 2 anys, o sigui, així, dirigides per Mariano Ozores.
Sí, totes. és que
no,
a l'Ozores...
Sí, no,
a l'Ozores deia que ell una pel·lícula en un mes la tenia llesta.
Sembla que Los Vingueros va fer una recaudació de més de 100 milions de pessetes de l'època.
És possible.
Uh-huh. Los Vingueros, El Soplagaitas, Yo hice Rocky 3... suposo que
sí,
parodien el Rocky,
sí.
No? Una mica. Los Liantes, Los Chulos, La Lola nos lleva al huerto, El cura ya tiene hijo. Van ser aquestes pel·lícules i la darrera va ser l'any 1983, no? Va fer després algunes altres pel·lícules, inclús van interpretar Pajares i Esteso a L'estranya pareja al teatre, no? Era l'obra que van fer al cinema i al teatre a Nova York, Jack Lemmon i Walter Matthau, no? I també, bueno, a partir d'aquí, del seu gran èxit als anys 80, es veu que la seva vida va caure en picat personalment.
Sí, sí.
Se li va pujar una mica el tema d'haver guanyat tants diners.
Ah, sí?
I va entrar en una decadència total.
I què va fer?
Personal i físicament.
Llavors sortien pel·lículetes com les versions de Torrente, que feia un paper petit.
Però aquí ja va ser després, quan el Santiago Segura el va recuperar, com va fer
amb
el
Toni Leblanc.
Toni Leblanc, no? Però en el cas d'Esteso es veu que sí, que va caure en el món de les drogues, va gastar molts diners.
Clar, la gent, el que diem...
Jugava al pòquer i perdia...
Que no han tingut mai diners, quan en tenen, a vegades no ho saben administrar. Mm. Això és el que a vegades hem dit.
I un dels últims papers, així una mica, amb cara i ulls, va ser el d'Incerta Glòria.
Sí, sí que a mi em va agradar aquella pel·lícula, em va agradar. No anava esperant gran cosa i em va agradar.
En un paper dramàtic. Ell no va tindre l'oportunitat que altres còmics d'etapa gloriosa del cinema espanyol dels anys 60-70, com José Sacristán, López Vázquez, Alfredo Landa, de donar un canvi de registre i fer papers més dramàtics o seriosos. No? Ell es va encasillar en aquest tipus de pel·lícules o d'acudits a monòlegs a la televisió. Després va passar aquesta època tan dolenta a la seva vida personal, i quan ja va tornar ja estava pues, físicament bastant sí. acabat. No?
No era el que cantava la Ramona?
Sí, sí. Sí. Ah, no l'he triat per posar-la, però bueno.
Ara m'ha vingut a la memòria, sí. La Ramona Pechugona.
Correcte, sí, sí. Va fer, bueno, va tindre bastant sí, èxit això, a televisió als programes,
això,
no?
Això, va tindre molt la Ramona, ui, la senties per la ràdio, i ui.
Sí, inclús va presentar, es va acomiadar d'un programa de televisió, ficticiament, dient que ara donava pas a un nou còmic, que era Fernández Espeso. La Gràcia. Era ell mateix interpretant a un altre còmic.
Ara m'ha vingut a la memòria allò de la Ramona.
Sí, sí, sí. La darrera participació al cinema va ser el 2023 en la pel·lícula Loli Tormenta, un film de també desaparegut Agustí Villaronga.
L'última del Villaronga, també.
Sí, l'última del Agustí Villaronga. Bueno, pues realment una figura, no? Esteso, Pajares i Esteso, com se'ls coneixia bé. Després van sortir també altres parelles com Martes i Trece, Faemino i Cansado, no? Però aquests a millor no van tindre tan llarg recorregut al cinema.
No, i no, van,
cinema,
i no,
no
van fer tantes pel·lícules.
No sé, no sé. Bueno, pues descansi en pau Fernando Esteso, igual que també l'actriu canadenca Catherine O'Hara, que ens han deixat aquests dies. I ara, bueno, si vols parlem d'estrenes, o si vols escoltem un tema de Beetlejuice, per exemple, una altra vegada Danny Elfman. Per cert, tu estàs preparant encara el nou programa monogràfic de banda sonora dedicada a les pel·lícules de la neu, no?
On hi ha neu. I estic preparant una amb animals domèstics.
Doncs pues aneu pensant quins animals us agraden i si voleu, doncs pues mira, passeu per aquí.
Un gato de l'FBI.
Un gato de l'FBI també, sí.
Aquesta avui, a mi de petita m'agradava molt aquesta pel·lícula.
És veritat, però aquesta era Disney, no?
Era Disney.
Unes...
Però bueno, era Disney.
No és d'animació.
No, no és d'animació.
Doncs pues aquí està Beetlejuice amb Danny Elfman.
Thank you.
I ara ja passem a repassar algunes de les estrenes que arriben avui divendres, dia 6 de febrer, i que suposo que l'Agustí té la llista aquí davant, la pantalla.
Bueno, primer, a veure. Sí, en comentarem dos que has vist. Una és una de terror dirigida pel Johannes Roberts, Primate.
Pues bueno, és això, una película...
Primate seria, no, en anglès?
Suposo.
Primate, sí, seria. Bueno, pues és una película de terror, com tu dius. A veure, és un grup de joves, un assassino en sèrie, bueno, és bastant tòpica la història en si, l'única diferència que l'assassino en sèrie és un ximpanzé, no? És l'única diferència. Està rodada a Hawaii, en una casa d'aquestes luxoses que penja d'un penya-segat allà increïble, i és la història d'una noia que torna dels Estats Units del continent a la seva casa. La seva mare fa poc que ha mort i era una dona que estudiava els primates, els ximpanzés, inclús té una casa seva, no?, en la qual intentava relacionar-se i ho havia aconseguit, però mor prematurament. I llavors, bueno, la filla torna a casa amb un parell d'amigues. El seu pare és sordomut i també és un home bastant estudiós del comportament dels animals. I bueno, tot passa dins d'aquesta casa quan de repente el primate, el ximpanzé, és mossegat per un animal que li transfereix la ràbia. A partir d'aquí trobem el grup de joves habitual en cases, no?, que tu saps que més o menys en quin moment de la pel·lícula s'aniran carregant un a un, no?, a tots. La gràcia, entre cometes, és que per salvar-se d'aquest ximpanzé, l'única cosa que poden fer, a part de lluitar en ell, que és bastant complicat perquè té molta força, és ficar-se dins d'una piscina, la piscina de la casa, perquè com el ximpanzé no sap nada, pues allà més o més estan bé. Però és clar, de tant en tant tenen que intentar, quan el ximpanzé desapareix i no se l'està controlant, intentar sortir de la casa o trucar per telèfon a algú perquè vingui a rescatar-los, no? Bueno, la pel·lícula és bastant previsible, el que passa que sí que aconsegueix els moments terrorífics i gore que tenen que ve en aquest tipus de pel·lícules, no? Podríem dir que és una pel·lícula entretinguda, bàsica en quant al seu guió, que saps perfectament qui acabarà sobrevisquent a la trama, no? I bueno, pateixes pel pobre animal, no?, que no té cap culpa, però que és clar, en aquell moment, com està malalt, no sap el que fa i se dedica a carregar-se aquest noiets que el que volien és passar uns dies la mar de bé, de festa en festa, bevent i ballant i tal, i però mira per on...
Pel·lícules Sitges.
Sí,
sí, es va veure, no es va veure Sitges, eh?
Els actors són desconeguts.
No, dic que sí que va passar per Sitges.
Suposo que sí, és sí. Clàssica pel·lícula de terror i de festivals d'aquest tipus. Passa que els actors pues, no són coneguts, són gent jove. La protagonista es diu Johnny Sequoia, Jessica Alexander, Victoria Wayan i el director Johannes Roberts, pues, tampoc tinc massa gust de conèixer-lo. Per als amants d'aquest tipus de pel·lícules, que no sorprèn ni avorreix.
Bueno, si la veus a Sitges, vale, però fora...
Pues mira, té una nota de 6, la crítica, que no fa malament.
Si la veus a Sitges, bueno...
No, i si la veus a un cinema rodejat de gent que va cridant, doncs pues igual també, no? Bueno, pues és lo que és, no? Cinema de terror, que és un gènere que darrerament ha arribat moltes pel·lícules. Aquesta, per mi, no és de les més destacables, però té un nivell bastant normalet, tirant a una mica alt, no?
Sí, típic de Sitges.
Més pel·lícules.
Pues mira, anem a un drama dirigida pel Salvador Calvo, una producció espanyola que es diu La Fiera.
Ui, La Fiera, n'hi ha moltes de fieres.
Bueno, és una...
El mono, d'abans.
És una pel·lícula espanyola, concretament el que tu dius, Salvador Calvo, que per exemple és un director que ha fet Valle de Sombras el 2023,
ah, sí,
crec que la vas veure,
sí,
no?
La vaig veure, era durilla la pel·lícula, bastant.
Sí, perquè estava basada en una història real,
una
també,
història,
no?,
real dels anys 90, de que allà a la Índia, ara no recordo,
Kathmandú,
sí,
o aquella, sí.
Inclús el National Geographic avisava de que desapareixia gent, desapareixien i no sabien què havia passat. I llavors és la història del que passava amb la gent que desapareixia.
Bueno, bueno, és una parella i el fill, no? Una filla, sí, que van d'excursió.
Van d'excursió perquè se suposa que ell és molt expert en tot això, coneix molt bé la Índia, i van a fer acampada, diguéssim, no? I llavors, bueno, pues un dia agafen i pues els maten, bueno, intenten matar a la dona i al fill, i a ell també, el que passa que no el maten, però el deixen ferit, però ells es pensen que l'han matat, clar. Però ell sobreviu i llavors és aquesta història, i la història de l'atac és duríssima, eh? Uh-huh.
I una altra pel·lícula que també dirigida per Salvador Calvo va ser 1898, Los últimos de Filipinas.
Aquesta no la vaig veure.
No la vam veure. No. Què és La fiera? Pues, com dic, és una pel·lícula homenatge a persones reals que han existit. Concretament són actors que els interpreten, el Carlos Cuevas, el José Manuel Poga, el David Mercé, Miguel Ángel Silvestre i Miguel Bernardou. Són cinc amics que els encanta els esports de risc, i un d'aquests esports de risc és tirar-se. No hi ha paracaigudes, sinó en aquests tratxos que els fan a mida amb ales, en els quals van volant, volen, realment no es tiren en paracaigudes, però tenen aquesta opció de tirar-se des de muntanyes, des d'avions.
Jo em tiro sempre.
I la pel·lícula és impressionant, tal com està rodada, realment està molt ben rodada. Deu ser un esport, com ja es veu a la pel·lícula, el que explica, de molt risc.
Veus, doncs es veu.
Home,
que...
hi ha un dels que representa, que fa l'Álvaro Bultó, que va morir.
Es veu,
bueno,
que li...
jo no faré spoilers, però a veure, són cinc amics, no?
Es veu que li agraden les coses de risc a aquest director, sí. Perquè ja et dic que allà també el que explica és una activitat de risc.
És que això, aquesta pel·lícula està basada en fets reals.
Sí, és com és un homenatge a aquestes persones que feien això del salto base, tirar-se des de muntanyes o avions en aquests tratxos d'amales, i sí, les imatges que es veuen és que estan volant, és com si fossin avions, no? I bueno, és una pel·lícula emotiva en aquest aspecte. Jo no coneixia la història, però al final la pel·lícula està dedicada a ells, no? I vas veient els noms, i el de Álvaro Bultó en sonava, i una de les que estava veient la pel·lícula va dir que havia sigut nòvio de la Cristina, no?
Sí. Jo també em sonava, però no sabia de què.
I l'altre sembla que havia sigut un que era cuiner.
Sí, era un cuiner. I el més lamentable és que durant el rodatge l'any passat de la pel·lícula va morir un dels...
No, si és que aquestes coses...
No l'actor, sinó el personatge de què surt, no? Bueno, una història de superació, d'aventures, d'intentar forçar i anar cada vegada més a fer més buixeries, però per ells la fiera és això que porten dins del cos, que els fa, pues, això, tirar-se en aquests tratjos i en paracaigudes i fer cada vegada coses més impossibles, no? Lamentablement, pues, la cosa, en el cas d'alguns d'ells, no ha acabat massa bé. I bueno, pues, és una pel·lícula que està bé, sobretot perquè després llegeixes una mica la història d'aquestes persones que realment van existir, no? I, bueno, la pel·lícula està... està ambientada el 2010-2012 i bueno, està molt bé. Els actors ho fan bé, eh? El Carlos Cuevas, que és, podríem dir que seria el protagonista al costat del Miguel Bernardo, que són els dos que porten més o menys la trama de la història. Pel·lícula correcta i de sentiment i d'emoció. Suposo que les famílies, quan vegin aquesta pel·lícula, pues, serà un moment bastant dur, no? Més pel·lícules, Agustí.
Pues ara passem a un documental italià dirigit pel Marco Spagnoli, que és Bertolucci, Nuestra Magnífica Obsesión, que també sé que heu vist.
Pues sí, Conxita.
No, va, digues, a veure. Bueno.
És un documental curtet, dura hora i mitja, sí. Produït per Arte, aquest canal francès de cultura, no? I ens parla, doncs, això de Bernardo Bertolucci, que recordem va morir el 2018.
El que passa que comença amb les pel·lícules primeres, Prima de la Revolució i tot això, i s'està molta estona parlant. Jo vaig pensar, com en totes les pel·lícules estiguin tant, això durarà 3 o 4 hores, però no és així.
Bueno, perquè també les persones que surten parlant de Bertolucci són ja veterans. Veiem el Dario Argento, per exemple, el Pupi Abati, molts col·laboradors ja grans, i suposo que per això se centra molt en una primera època dels 60-70, en sí. escenes on surt el propi Bertolucci en entrevistes o parlant, no?
Però després de L'últim emperador, que tampoc és que li dediqui massa, ja la cosa ja va de pressa.
Sí, sí, passa molt ràpid sobre la darrera etapa de Bertolucci.
És el que vaig trobar, perquè, a veure, potser... També són pel·lícules conegudes, jo no et diré que no. A més, bueno, sí, el dels Oscars de L'últim emperador, sí, sí que ho diuen, però ni siquiera anomenen el músic, ni anomenen res d'això.
Bueno, és que els músics no surten. Morricone, no sé de què any és aquest documental, però, per exemple, podia haver sortit Morricone, no?, en el qual va treballar a 900.
O nomenar-lo, però no, no. No. I les últimes pel·lícules ja pràcticament no...
Quasi no es parla o es veuen petites imatges.
O sí, un pòster o tot això. Tot així està bé, és interessant.
Sí, és interessant per conèixer una mica de la biografia d'aquest poeta, escriptor, que ja va néixer amb dins d'una família de certa cultura italiana, no? I que va dedicar-se, doncs, això, a fer pel·lícules importants dins de la cinematografia italiana, no? I internacional. Suposo que la primera pel·lícula... Ell va començar a fer curtmetratges i alguna pel·lícula que altra als anys 60, però la primera pel·lícula més coneguda d'ell va ser El conformista.
Bueno, Prima de la Revolució.
Prima de la Revolució.
Que això es va estrenar aquí, Dari Assaig, es va estrenar tard, clar. Totes les pel·lícules de Bertolucci es van estrenar tard, perquè totes topaven amb la censura, fins que la censura va desaparèixer, esclar. Però, bueno, i a més totes es van estrenar Dari Assaig, totes aquestes pel·lícules.
Curiosament, de L'último tango en París, la pel·lícula més controvertida de la seva filmografia, jo pensava, dic, bueno, pues parlaran una mica de Marlon Brando, de
sí,
tota la relació que
sí
va
que
haver,
parla.
Però molt poquet, inclús Maria Schneider surt un moment a una entrevista, però tampoc toquen el tema realment més escabrós del rodatge d'aquesta pel·lícula, no? Passa una mica per damunt de tot això, no?
Bueno, és que això no sé què vol que et digui.
900, allà sí que hi ha bastantes escenes del rodatge de 900.
Sí, del rodatge de 900, sí.
Surten, en aquest cas, alguna actriu que va participar en aquesta pel·lícula. I la que sí surt bastant en general és la Stefania Sandrelli,
sí,
en la qual va fer diverses pel·lícules.
Quatre,
no?
Diu ella.
Quatre, sí.
Això diu ella. O sigui que serà així. Però també de les primeres.
Bueno, és una pel·lícula curiosa per conèixer aquest gran director de la cinematografia italiana i internacional, no?, que va arribar a guanyar l'Oscar per a L'últim emperador.
Sí, de L'últim emperador quasi parlaven més aquell documental que van fer fa 2 o 3 anys, el Jeremy Thomas, que era el productor. Allà parlaven bastant de L'últim emperador, i aquí parlen menys, però bueno...
Tu has sigut seguidor de Bertolucci, Agustí?
A mi L'últim emperador m'ha agradat molt.
Sí, està bé.
I de la primera època, 900?
900 la trobo una mica pesada, sobretot la segona part.
La segona part és horrorosa i a part és molt exagerada. Els dolents són tan dolents, que ja... vull dir, que no sé, jo ara fa molts anys que no l'he vista. Estava en 2 parts... Pues
sí,
van estrenar separades.
Per separat, sí.
Jo la primera la vaig veure a Andorra, que aquí encara no s'havia fet, i la vaig veure a Andorra.
No, la primera em va agradar a mi, però la segona, quan la vas a veure, se'm va fer molt pesada.
La segona
i llavors
és
aquella vegada que agafes aquest director, li poses com creu i ratlla i...
Sí, doncs pues la luna
que va fer amb l'actriu Jill Clayburgh, no?
Sí, que es va estrenar a Catalunya, encara no
relació mare-fill, no?
A mi no em va agradar gens,
El cielo protector?
Tampoc.
El pequeño Buda?
El pequeño Buda era de Lauren. La van fer el festival. Va vindre ella a presentar-la. Va vindre el Bertolucci a presentar la pel·lícula. El pequeño Buda, sí senyor. Mira, ara m'he recordat. Perquè...
També Belleza robada amb Liv Tyler.
Bueno, aquesta jo l'he vist així per la tele. No estava mal. Va ser de les últimes. I aquella de Soñadores...
Una pel·lícula que també era, bueno, era com un reconeixement al cinema francès, a la Nouvelle Vague, també, no? Hi havia algun moment que els tres...
Bueno, era l'any 68, el de la...
Sí, una pel·lícula de cinema amant al cinema, no?
Sí, aquests...
Tres joves...
Sí, un, són dos germans, un, bueno, un noi i una noia, i un altre. Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, no estava mal del tot.
Aquesta podríem dir que va ser la seva darrera pel·lícula, sí. Va ser el 2003, després té una altra el 2012, que no sé si s'ha arribat a estrenar entre nosaltres, que és IoET.
No em sona.
No em sona tampoc. Crec que surt a la pel·lícula, no? Que estan rodant i sí, es veuen els dos actors joves.
No em sona.
Bueno, Bertolucci, tota una icona de, del cinema que ens va deixar el 2018. I no sé què, què més coses tens per...
Bueno, i arribar a un estreno que és comercial, que és Hellboy, el hombre retorcido.
No tinc el gust d'anar...
Que, és, que em sembla que és la quarta entrega. Les dues de... primeres les va fer el Guillermo del Toro, de director, la, segon, sí. La tercera el Neil Marshall, i aquesta la dirigeix el Brian Taylor.
Pues crec que està basada en un còmic o novel·la sí, gràfica, no?
Sí, em sona, però no, no.
No he vist cap.
No, tampoc.
I a veure, el que té més bona puntuació d'aquesta setmana, Isabel Cuixet, Tres adioses.
No tinc el gust, no l'he vist encara.
Jo la veritat que li he agafat una mica de tirri a aquesta directora i no... no...
Però per què? Personalment o no, per no, la seva perquè, filmografia?
Perquè les pel·lícules no m'acaben de fer el pes a mi.
A veure, a mi el que em sembla és que ja aquest tema ja l'ha tocat més vegades. I no està malament la pel·lícula, eh? No està malament, però clar, tornem a estar amb el mateix. Jo no sabia de què anava, eh? Però sí. Suposo que dius tu que ha sortit, no? Per tot arreu, d'on va? De què va?
Sí.
Ha sortit.
Sí, sí.
Vale, pues llavors ho podem dir.
Jo no he vist cap escena, ni he vist... Bueno, sé que els dos actors és l'Alba Rohrwacher i ell és el Francesco Carril, no? Que recordem que és un dels protagonistes no. De Los Años Nuevos.
Elio Germano també.
Elio Germano.
No, aquest Carril que tu dius és un personatge secundari. No, és,
ah, no, és principal.
No, és principal. A veure, és una... està tota parlada en italià, és rodada a Roma. O sigui que déu-n'hi-do, no sé si ella parla molt l'italià, està rodada a Roma.
Bueno, és que recordem que ella al començament de la seva carrera va rodar als Estats Units, Mi vida sin mi, per
ah,
exemple.
Sí, sí, sí.
També
no,
rodat...
Mi vida sin mi no. Primer va ser aquella altra...
Coses que nunca te dije.
Ah, aquesta, Coses que nunca te dije. Uh-huh. Que la va rodar als Estats Units, però allà, vull dir... No, sí, ni a Los Angeles...
Una
ni a,
no, petita població.
Sí, d'allà de l'interior dels Estats Units.
Del
jo,
centre, sí.
Com va anar a rodar allà. I llavors...
També
bueno,
La vida secreta de les paraules, una altra trama.
És que és això. És un, a veure, aquí és una parella que viuen junts i, bueno, un dia per... una tonteria, bueno, una tonteria, perquè ella està una mica, perquè ella no, ai, han sortit i ella no ha parlat amb ningú perquè no volia parlar, després no li agrada això, no? I ell diu, ja estic tip de tu, mira, donem-nos un descans. Bueno, ho deixen estar, però tampoc és que sigui una baralla gran ni una cosa. I bueno, ella torna a casa seva i tal, i comença a trobar-se malament, i va, bueno, total que...
un drama.
Llavors resulta no, bueno, va fer-se revisions i això i bé, bueno, ho podem dir, no? O és un spoiler? Sí, pues li diuen que té un càncer bastant avançat i tot això. Però llavors li donen un tractament i aquest tractament pues li funciona i ella comença a veure la vida d'una altra manera. Que, bueno, ella diu, inclús no vol agafar la baixa perquè diu, clar, li diuen agafar la baixa de la feina, perquè ella treballa en una escola i no sé ben bé si és mestra, si és no sé el que és, però es veu allà amb nens, bueno, amb estudiants, no? I li diuen agafa la baixa, diu, no, però si agafo la baixa què faré? M'avorriré, diu, jo prefereixo fer la meva vida normal, no? Fa la seva vida normal i és una mica... Això, no?
Los tres adioses, a la parella.
És aquesta cosa de que ella pues, se sent que, bueno, que pot continuar sent la seva vida, que a lo millor pues, se'n sortirà, no? I és aquest moment, com si diguéssim, de, bueno, d'optimisme. No, a veure...
Dins del drama.
Potser no està ben explicar el que jo explico, però hi ha un moment inclús, bueno, que ja es permet petits, diguéssim,
plaers,
com menjar-se un gelat, coses d'aquestes, no? I bueno, té la seva germana, que la recolza moltíssim, I bueno, és aquesta història, ara no direm com acaba.
No, sisplau. I ja són dues hores, eh?
Dues hores, sí, justes, o passa un minut o dos, sí, sí. I és, pues, això, és la història. Ara, clar, jo el que dic, ja ha tocat massa, perquè aquella de Nieve en Benidorm o no sé què, també era el mateix. Era un tio que anava a Benidorm i resulta que estava malalt, ell no ho sap, va allà, ta-ta-ta. La de Mi vida sin mi també era una noia que havia de morir i primer volia arreglar la seva vida. Vull dir, ja està,
bueno,
bé.
És un estil, un gènere que ha creat per ella mateixa, no? La pel·lícula més distant d'aquest estil seria La Libreria, no?
Que sí, seria... a mi La Libreria és la que més m'agrada, i a més tinc que dir una cosa,
què?
Que vaig llegir el llibre, la novel·la, i m'agrada més la pel·lícula.
Ah.
Però també perquè parla de Fahrenheit 451 i la novel·la no.
Pues ja té molt guanyat. I a tu, perquè no t'agrada Coixet, en general, per les seves pel·lícules, la seva...
A mi, quan vaig veure aquella del Mapa de los Sonidos de Tòquio, se'm va fer tan pesada,
Aquella no em va agradar gens.
Que ja li vaig començar a partir d'aquell moment a agafar-li...
Allà, el dia que va vindre ella, i que va vindre la Xina, la protagonista...
La Kikuchi o Kikochu, no sé.
Vam fer una cunya... però davant d'ells,
I no va fer una altra amb la Juliette Binoche, que també passava...
Sí. Nadie quiere la noche.
Sí.
Vaig fotre, una clapada al Gran Sarrià.
Bueno, la darrera pel·lícula, recordem, va ser protagonitzada per Laia Costa, Un amor.
No estava mal, també hi havia un gos.
Sí.
Hi havia un gos,
exacte.
És veritat.
I, bueno, l'història d'una noia que se retira a un poble, a una casa, coneix un veí...
Sí, però n'hi ha cada una, és vital, les que heu dit vosaltres, sí, sí. La del Tòquio. Però mira, la tia se'n va anar a Tòquio, va rodar allà. A més, amb el Sergi López, sí. També.
Que era el dueño d'una botiga de vins allà a Tòquio.
Sí, sí. Pues aquell dia, el dia que vam... que... estava ella i estava la Kikuchi, i nosaltres de cachondeo, perquè vam dir que la pel·lícula no hi ha per on agafar-la, o sigui, bueno.
Bueno, doncs aquesta setmana ja sabeu, hi ha més estrenes que...
Una, en queda una que també té la mateixa puntuació, un 7,2.
Tres adioses, quina puntuació té?
Un 7,2.
Un 7,2 també.
Sí. La tarta del president, aquesta pel·lícula iraquí dirigida pel Hassan Hadi.
No l'hem vist, però diuen que està molt bé, que és molt sensible també, protagonitzada per una nena, igual que la joven zurda, també una xica zurda.
Sí, és a l'època del...
Saddam Hussein.
Exacte.
Sí, sí, sí. Bueno, pues res, teniu aquesta setmana, aquest divendres i cap de setmana, la vostra dosis d'Isabel Coixet, Tres adioses. Teniu La Fiera, pel·lícula espanyola basada en hechos reales. Teniu pel·lícula de terror, que també anà amb un ximpancé, Primate, i un documental sobre Bertolucci, a part d'altres coses. I si voleu recuperar, doncs també podeu recuperar pel·lícules de les darreres setmanes. Nosaltres ja ens acomiadem per avui de Cinerama i escoltarem una meravella banda sonora, indiscutiblement una de les grans composicions d'Ennio Morricone, per la pel·lícula 900, que és el tema titulat Romanzo, que seria el tema principal de la,
sí,
de la, bueno, pel·lícula.
Els títols de crèdit, no?
Correcte.
Molt bé.
Pues tornem d'aquí 7 dies, aneu al cinema a veure cinema a les sales, que hi ha per tots els gustos.